Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Dimarts, dia 14 de desembre del 2021. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís amb el Toni González. A les vies de so arrenquem avui amb el protagonisme per Néstor Querol, que de seguida ha de comparèixer a la nova Creu Alta en un dia especial, en un dia diferent, veient els precedents que tenim després de uns quants dies de setmana i mitja amb aquesta quarantena obligada, amb aquest brot de coronavirus que ha aturat l'activitat al centre d'esport Sabadell. Per fi podem recuperar una mica de normalitat, com a mínim en el terreny futbolístic. Estic pensant ja en el cicle que ha de portar l'equip de Pedro Munitis diumenge a les 12 a l'estadi de Castalia. Avui primer entrenament conjunt de tota la plantilla, després de tot aquest brot de coronavirus que ha afectat a una desena de jugadors entre els positius i els que havien de fer aïllament forçat. Sessió al CAR de Sant Cugat, de fet a la nova Creu Alta. Ara de seguida connectarem amb el Sergi Garcés, que el tenim al temple. La imatge és una manta tèrmica que s'encarrega ara mateix de mimar la gespa al terreny de joc. Com sabeu, un terreny de joc, una superfície malmesa per els últims dies de partit, sobretot amb les pluges que hi ha hagut amb alguns entrenaments ja amb l'arribada de Pedro Munitis, per exemple, el primer dia amb el Càntabra. I, per tant, aquesta setmana sencera l'equip no trepitjarà la gespa creualtenca, sinó que directament seran tres sessions d'entrenament al CAR de Sant Cugat, dues més a Sant Oleguer, i ja pensant en l'últim partit del 2021 amb una curiositat amagada que, de fet, el que farem serà saludar el Sergi Parc i que ens l'expliqui ell. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Perquè avui feies una miqueta de recordatori, miraves, per exemple, l'últim partit de l'anterior any natural del 2020, i aquí amaga una curiositat realment que a mi m'ha cridat l'atenció quan me l'has explicat avui.
Sí, ahir ho recordàvem al Tribuna Preferent, de fet, que va ser un Sabadell-Castellón, en aquest cas a la nova Creu Alta, però sí que és veritat que guarda potser més similituds. De fet, ja saps que d'aquí uns minuts compareix en roda de premsa Néstor Querol, i ell va ser l'autor del gol del centre d'esports en aquell enfrontament contra els Orelluts, que va acabar amb empat a 1 i va marcar el minut 93. Però més enllà d'això, aquell partit va ser un 19 de desembre del 2020, i aquest Castellón-Sabadell serà també en diumenge 19 de desembre. Esperem que acabi en victòria del Sabadell, no amb empat, però bé, si ha de marcar Néstor Querol, doncs també serà una bona notícia pel conjunt arlequinat.
Ja li fèiem la broma l'any passat, recordo perfectament, d'allò de marxar de vacances de Nadal a Castelló després d'haver marcat un gol contra el Castellón en el temps afegit per treure-li un parell de punts al conjunt orellut. Com ho torni a fer aquest cop a Castalia, veurem al final com acaba la relació entre els seus veïns de Castelló de la Plana, del Grau i Néstor Querol. Però vaja, tant de bo que sí que falta fa, tant a nivell individual com col·lectiu, en aquesta represa de la competició. Avui per fi tornem a parlar ja, Sergi, de jugadors tocats, de jugadors que tornen a l'entrenament, que gairebé ens havíem oblidat ja de tot això, eh?
Sí. Per fi torna aquesta actualitat després de una jornada d'ahir que en un principi esperàvem això, que fos el primer entrenament, finalment va ser aquesta jornada de descans, després que, recordem, tots els jugadors doncs van haver de fer treball individual abans de poder tornar a reagrupar-se ja amb la rutina habitual. Avui ja entrenament al CAR de Sant Cugat i com dius, doncs, parlant ja de totes aquestes novetats, de quins jugadors estaven disponibles, quins estaven tocats, i bé, sí que hi ha algunes novetats, però de seguida ara ho repassaràs, Adri.
Tu has de parlar de la Copa, oi, avui?
Sí, em quedo una estona aquí.
Doncs vinga, va, queda't una estona, que anem cap a la nova Creu Alta. Sergi Garcés, des d'allà, què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
Així d'entrada, primer, en quant a timings, estava prevista per la 1:05 la compareixença de Néstor Querol. L'equip ha entrenat a les 11 avui al CAR de Sant Cugat i pel que ens deia avui, per exemple, el Roger Benet, que eren els nostres ulls a les instal·lacions del centre del rendiment. De fet, podeu trobar a @radiosabadell a Twitter les fotografies d'aquest primer entrenament després del brot de coronavirus. Digue-m'ho tu, el Nas em diu que no anirem en hora ni molt menys, no, Sergi?
No. De fet, ha acabat l'entrenament, si no ens han enganyat, farà uns 10 minutets. Per tant, si tot va bé, i comptant que els jugadors no es dutxen a les instal·lacions del centre del rendiment, han d'estar de camí. Per tant, posa-li, que sent molt lleugerets. I si tot va bé, en qüestió de 6, 7, 8 minutets, a un quart de dues, hauria de comparèixer en aquesta sala de premsa Miguel Quereda, per cert, ara mateix buida completament. Néstor Querol, com diem, el protagonista avui en aquesta primera roda de premsa, post-Covid, anem a dir-ho així, o com a mínim post aquest brot que ha tingut el conjunt arlequinat i que ha superat la plantilla arlequinada al llarg dels últims dies.
Noms propis de l'entrenament d'avui, d'aquesta sessió al CAR de Sant Cugat, Sergi, d'una banda en el cantó positiu, Aleix Coc, de l'altra, a part de Ramon Folch, també Toni Gavarre, no?
Sí, és la notícia o el punt negatiu d'aquest retorn a la feina grupal del conjunt arlequinat, com dius, el davanter, el tarragonès, avui s'ha entrenat al marge, al igual que ho ha fet Ramon Folch. Els més optimistes doncs ho donen com una molt bona notícia, tenint en compte que el jugador tarragoní podria reaparèixer amb l'arribada del nou any. Tant de bo aquesta peça important del mig del camp del Sabadell hagi de tornar, però com diem, a curt termini, pensant en Castelló, descartat Ramon Folch, veurem què passa en el cas de Toni Gavarre. I per canvi, o per contra, diguem-ne que aquestes dues setmanes sense competició, Adri, el que li ha donat és marge de millora a Aleix Coc, que de normal s'hagués perdut els partits tant contra el Costa Brava com el d'aquest passat cap de setmana davant el filial del Real Betis Balompié, que d'aquesta manera, si tot va en bona via i no succeeix res estrany al llarg dels propers dies de treball, fins i tot podria ser la nota positiva en una reaparició dins de la convocatòria de Pedro Munitis per enfrontar-se al Castellón.
Doncs estarem atents a aquesta convocatòria, veurem si el tarragoní arriba o no a temps per jugar d'inici, ja veurem, a Castàlia davant del conjunt orellut, perquè la veritat és que a mi se'm dibuixa un somriure quan penso en Aleix Coc i en l'estadi de Castàlia. Parlant d'estadis, la nova Creu Alta, que mentre que connectàvem i no connectàvem, Sergi, ja avançava una miqueta, un petit spoiler, un aspecte diferent a l'habitual, el que presenta la gespa en concret de la nova Creu Alta avui.
Sí. Ens hem trobat aquest estadi doncs cobert per allò. Ara fa una estona parlàvem fora de micròfon amb el Sergi Parc i em deia manta tèrmica seria, no? Sí, manta tèrmica o manta de protecció, en tot cas, aquesta protecció, aquesta cobertura que se li ha donat a Albert de l'estadi Creu Altenc, Adri, sobretot per protegir-lo del que estan sent les temperatures del llarg de les últimes setmanes, protegir-lo també en quant a entrenaments, doncs aprofitant que no hi ha hagut lliga per donar-li una mica de descans, i al mateix temps ens deien per haver fet feines de replantament de la gespa, no? Estan replantant la gespa per algunes zones. Recordem que l'últim partit aquí a casa davant l'Andorra la vam veure realment molt castigada, per algunes zones realment molt i molt castigada, i entre aquest descans, aquest oxigenar, aquest replantar i aquesta protecció tèrmica per donar-li una mica d'escalfor, creuen els dits, Adri, no torna a jugar l'equip, recordem-ho, ja fins passat festes, és a dir, fins més enllà fins i tot de l'avinguda dels Reis d'Orient
el 8 de gener
a Sabadell. Per tant, té molts dies de marge, molts dies de tranquil·litat teòrica com perquè la gespa acabi de fer net i com a mínim estreni també el 2022 amb un aspecte molt millorable respecte al de l'últim partit, com estem comentant, on realment era una imatge preocupant, per no dir una altra cosa.
Ara que deies la paraula tranquil·litat, et sembla que anem fent mentrestant i en el moment en què hi hagi més moviment a la nova Creu Alta tornem? Ho dic perquè hi ha hagut visita d'excepció avui a l'entrenament del Centre d'Esports i el podríem escoltar, si ho prefereixes.
Sí, 4-5 minutets jo crec que els tindrem encara.
Doncs vinga, ara connectem amb el Sergi Garcés una altra vegada des de la nova Creu Alta amb aquesta roda de premsa que escoltarem aquí en directe a l'Hotel Suís de Néstor Querol, d'un dels capitans de la plantilla. La visita d'excepció d'avui al CAR de Sant Cugat, precisament d'un Sant Cugatenc que de normal el tenim molt lluny, a Escandinàvia, a Dinamarca concretament ara, que és exarlequinat en quant a vinculació amb el Centre d'Esports, però que com a seguidor continua estimant i de quina manera els colors del Centre d'Esports, evidentment em refereixo al Martí Cifuentes, Benítez, l'entrenador actualment de l'Aalborg, de la Superliga danesa, i que ni que sigui per allò de les temperatures i ni que sigui per allò de les aturades pel fred al nord d'Europa de les diferents competicions, de les lligues, el tenim de vacances nadalenques aquí a la comarca del Vallès, i ja que avui l'equip entrenava al Car de Sant Cugat, una mica surrealista tot plegat, però el mateix Roger Benet, que anava per fer fotos, ha acabat fent-li quatre preguntes al bo del Martí Cifuentes, així d'entrada explicant el per què de la seva presència avui al Car de Sant Cugat.
Perquè sóc arlequinat, perquè m'agrada veure com està l'equip i perquè m'agrada veure futbol. Llavors aprofito que tenia avui el matí lliure i amb aquest bon temps que fa, doncs venia a veure l'equip i bueno, parlar una miqueta amb tots vosaltres, saber com estan els nois i bueno, des de la distància patint en com està la situació, però estic segur que la cosa hi ha més.
Doncs serveix una mica de tastet del que escoltarem ara, des de la distància, seguint i patint el centre d'esport Sabadell, diu l'exarlequinat Martí Cifuentes, insisteixo, ara entrenador de l'Aalborg de Dinamarca, un dels històrics del país danès, i precisament li hem preguntat per com veu una mica més al detall el centre d'esport Sabadell i aquesta esperança que ja desprenia en la primera resposta sobre si ell creu o no que Pedro Munitis, que els jugadors, que el Sabadell redreçarà el rumb després d'un inici tan complicat com aquest.
M'agrada seguir, veig tots els partits i evidentment doncs, home, és una situació que potser a principi de temporada esperàvem tots, no? Tens la il·lusió, sobretot després de com va anar l'any passat, doncs, que aquest any es podia fer un projecte fort i tornar a intentar pujar a segona A, però és que bé, aquesta nova divisió, com també ho era la segona B, però la primera RF doncs, és una divisió molt dura, i quan enganxes una mala dinàmica no és fàcil canviar-la, perquè cada cap de setmana doncs ja ho veiem, no? Jugues un cap de setmana contra l'Atleti Balear, el segon contra el Villarreal B, el segon contra Barça B, tots són clubs amb molt potencial, però jo estic segur que canviarà la dinàmica. L'Antonio crec que va fer una tasca espectacular durant els gairebé 3 anys que va estar aquí, i crec que el Pedro és un tio amb molta experiència i estic segur que l'equip anirà més.
Tot això fa uns minuts, insisteixo, des del Car de Sant Cugat amb el Martí Cifuentes en clau arlequinada. Sí, mirem el seu present. Ell és l'entrenador de l'Aalborg, ara mateix actualment el quart classificat d'aquesta Superliga danesa, per fer-nos una idea, empatat però per abraix per sobre d'un equip que juga a competició europea, com és el Randers, i que de fet ha passat ronda, la Conference League, ahir, que va ser un dia entretingut a la UEFA en quant a sortejos. Els Randers estaven en aquesta tercera màxima competició continental dins del bombo. Per sobre seu, només el Midtjylland, el Copenhagen i el Brøndby, tres clàssics els últims anys a Dinamarca. Per tant, podríem dir que contents a mitges, i entendreu el perquè, perquè fins i tot la classificació era millor fa, com aquell qui diu, 2 dies, però sobretot molt satisfet amb la feina que està duent a terme el Martí Cifuentes i el seu staff a l'Aalborg danès.
Molt content, perquè és veritat que l'Aalborg és un club històric, però que en els últims anys, doncs, crec que de 2014 no entrem a Europa. L'any passat ens vam quedar per penals, vam perdre la classificació europea per penals, i quan estàvem a 2 minuts del final de la pròrroga, que podríem haver anat directes, però bé, són coses del futbol, i aquest any la veritat és que els nanos doncs ho estan fent molt bé, l'equip està sent bastant sòlid. Ens podríem haver anat de vacances ara en aquesta aturada que tenim d'hivern segons, vam perdre l'últim partit a casa contra el Copenhague, que és un club molt fort, evidentment, però fins ara satisfets. El que sí que és cert és que ara ens vindrà una segona part de temporada molt dura i toca seguir apretant, i sobretot el que jo dic, no? Intentant jugar a futbol, que al final és el que et dona resultats.
I una més, en aquest cas, sobre les diferències. El clàssic, quan un marxa a un destí una mica més exòtic, com seria Escandinàvia, en el seu cas, a més, ha passat per diferents països del nord d'Europa i també ha passat per diferents lligues. Ha estat a l'Aika Solna, ha estat al Sandefjord, està ara mateix, com comento, a l'Aalborg danès, i aquí a Catalunya havia estat a l'Hospi, al Sant Andreu, al Rubí o al mateix centre d'esport Sabadell, i per tant li hem demanat que ens fes una miqueta l'anàlisi entre les diferències del futbol danès en concret, escandinau en general, i el futbol català.
A Escandinàvia hi ha molta influència del futbol anglès, sobretot ja de fa molts anys, llavors hi ha molts equips que jugaven molt més directe, que jugaven molt més potser amb un davanter molt més estàtic, gran, i buscar segones jugades. La pilota parada és molt important, però també és veritat que cada vegada això està canviant més. Ara estic a Dinamarca, després d'haver estat a Noruega, després d'haver estat a Suècia, i Dinamarca, per exemple, que la idea que tenim segurament des de Catalunya és un futbol molt tècnic, perquè han hagut sempre jugadors molt tècnics a la selecció, doncs fa uns anys va venir un entrenador alemany que va introduir molt tot això del gegenpressing i molta intensitat i molta pressió, i ara molts equips juguen d'aquesta manera, amb un perfil d'equips que són físicament forts, que t'apreten molt a dalt, de transicions molt ràpides, i quan aquí a Catalunya doncs que també hi ha moltes maneres diferents de jugar, no? Però sí que és veritat que potser quan penses en Catalunya ens agrada més tenir la pilota, ens agrada més doncs generar a través de la pilota.
Tres minuts clavats per sobre d'un quart de dues en directe a l'Hotel Suís aquest dimarts, dia 14 de desembre del 2021, amb el Martí Cifuentes com a convidat d'excepció avui a l'entrenament que Pedro Munitis i el seu staff ha preparat al centre del rendiment de Sant Cugat, al CAR de Sant Cugat. Aquesta primera sessió conjunta després del brot de coronavirus deixàvem a mitges el Sergi Garcés ara fa un moment a la Nova Creu Alta, esperant que l'expedició arribés de Sant Cugat del Vallès a Sabadell a la Nova Creu Alta per escoltar Néstor Querol. Per tant, marxem cap allà una altra vegada a sala de premsa Miguel Quere de la Nova Creu Alta, Sergi, amb el Néstor per aquí ja o encara no?
Encara en espera, eh? Han començat a caure alguns satèl·lits ja d'aquesta expedició del Centre d'Esports Sabadell. De fet, hem vist per aquí ja el cap de premsa del club, però ja sabeu que ara, amb el protocol Covid encara activat, de nou els jugadors han de venir de manera individual en els seus vehicles. No poden fer allò de compartir cotxe i venir-ne tres o quatre junts, sinó que cadascú ha de venir pel seu compte. Per tant, esperant que sigui Néstor Querol suficientment àgil a l'hora d'arribar aquí a Sabadell i sobretot a l'estadi, i en aquest cas a la sala de premsa, que ara sí ja està preparada perquè comenci la compareixença del castellonenc a la prèvia d'aquest partit contra l'equip de casa seva, contra l'equip de la seva ciutat.
Com dèiem abans, per si algú s'incorpora ara a l'Hotel Suís, una de les notícies positives, i de fet algun dels oients, el Josep Hernández, per exemple, a través de Twitter deia ara: fantàstic que l'Aleix ja estigui a punt. Una de les novetats després de la lesió patida, soferta, aquella trencadissa fibrilar. Aleix Coc, el capità del Sabadell, ja entrenant-se al nivell de la resta avui al CAR de Sant Cugat. Què t'ha semblat Martí Cifuentes, per cert, Sergi? Un entrenador que el teníem aquí a tocar entre Sant Andreu, Rubí, Hospitalet, el Sabadell, etc. Però des de fa unes temporades, tu, més al nord gairebé no pot anar, eh?
Sí, la veritat és que s'ha fet aquest espai dintre del que és el futbol nòrdic, com dius, ha anat voltant i ara doncs triomfant en un dels històrics, com a mínim de la història tan molt passada com sobretot força recent del que són competicions europees. I com ell mateix comentava, doncs això, al final el sents parlar ara, després de tota la pedra que li ha tocat picar en el seu dia amb futbol molt més modest, no només amb el futbol base del Sabadell, sinó com repassaves amb altres clubs també del panorama futbolístic català, i ara doncs això, parlant-te tan obertament doncs de que se'ns ha escapat per un pèl la classificació per estar a Europa, per estar en competició europea continental, i bé, sempre és una bona notícia que la gent que valores, que estimes i que li tens un apreci, li funcionin, li vagin bé les coses, encara que, deixa'm que ho digui així, Adrià, així sent malauradament fora de casa, que encara no pugui ser allò profeta a casa seva.
Doncs veurem si després d'aquestes experiències al nord acaba fent les maletes per tornar cap a casa o no, però de moment l'Alborg danès, el Martí Cifuentes. Crec que ho vam comentar ahir, Sergi, al final el Sabadell aquesta setmana, per centrar-nos una miqueta en la preparació del partit contra el Castellón, que per cert juga demà, després parlarem de la Copa amb el Sergi Parc, però no trepitjarem ja la Nova Creu Alta. En principi, si la tornem a trepitjar el 2021, seria ja de cara a la tornada de festes, perquè recordem que les vacances nadalenques del Sabadell aniran del 20 al 27 de desembre. Per tant, anava a dir que potser en aquest any ja no el tornem a trepitjar en quant a entrenaments. Podria ser, però ja no en la prèvia del partit contra el Castellón. Ja seria pensant en aquest compromís contra el Linares.
Sí, aquest retorn després d'aquests 7-8 dies de vacances, aquí sí, de vacances que tindrà la plantilla, que aprofitaran segurament els que viuen o que són de fora de Catalunya per tornar uns dies a estar a casa seva, a estar amb les famílies, que és el que toquen aquestes dates, i com dius, ja no serà fins al 27 de desembre la tornada a la feina, podria ser que pare llavors, però clar, fes números, Adri, eh? Al final la gespa haurà descansat, en el pitjor dels casos, 3-4 setmanetes ben bones amb aquest tractament, i això hauria de ser una bona notícia per quan torni l'equip de Pedro Munitis a la feina, pensant ja en Linares, que també hi haurà dies de marge per preparar aquesta cita encara de la primera volta contra el quadre de Jaén, contra el quadre andalús, doncs per veure, com dèiem abans, un aspecte de la gespa bastant més tranquil·litzador que no pas el que vam viure i el que vam veure els que vam tenir l'oportunitat de venir al Temple ara fa unes setmanes en l'últim partit contra l'Andorra, que al cap i a la fi, a més ha estat l'últim partit que de moment ha jugat l'equip arlequinat de manera oficial.
Néstor Querol compareix d'aquí a uns minuts, l'escoltem de seguida aquí a l'Hotel Suís. Pensava ara en el tema dels registres, no vull fer tampoc la comparativa fàcil perquè seria també un pèl injusta, per exemple, aquesta setmana que en qüestió de 5 dies Guruceta ha fet 3 gols entre Màlaga i Les Palmes amb la Morevieta, bàsicament perquè el Basc no n'havia fet cap en el que portàvem de Lliga, i tampoc seria qüestió ara d'aprofitar la vinentesa per treure la dada, no? 3 gols de Guru, etc. Però amb tot el que es va parlar l'any passat, per exemple, de sequera dels davanters també, bé, etcètera, enguany ni Néstor ni Caixa ni Gavarre, que a sobre té molèsties ara i no està entrenant amb la resta del grup, encara no han estrenat el seu compte particular.
Sí, forma part d'un dels problemes. No és l'únic, però és evident que numèricament és fàcil de trobar-lo, no cal rascar tampoc, no cal gratar massa per anar a donar amb una de les solucions, però com diem, és un dels problemes, un dels hàndicaps importants que aquesta temporada està tenint el Sabadell. De fet, jo m'atreviria a dir que allò, només els números, que a vegades poden dir moltes coses i altres vegades potser te'ls has d'agafar una mica més amb pinces, és una dada esfraïdora el fet de, al final, després de la jornada ja disputades, Adri, només 8 gols a favor, és un bagatge pobre com a equip, evidentment, si a sobre ho focalitzes, anem a veure d'aquí una estona què en diu el castellonenc, no? Com una de les peces afectades o directament vinculada a aquest aspecte que estem comentant, si ho focalitzes en els 3 jugadors referencials que haurien de ser en aquest capítol golejador, els 2 davanters nats, per dir-ho així, els 2 nous purs, més Néstor Querol, que aquest any ja ho va dir Antonio Hidalgo en el seu dia, i sembla ser que Pedro Munitis pot anar per la mateixa via de considerar-lo davanter centre, tot i que és un jugador una mica més polivalent a l'hora de poder actuar en altres posicions. Clar, entre tots tres encara no han vist porteria, encara no han fet cap d'aquests 8 gols oficials que han marcat el Sabadell, i és un bagatge realment preocupant, que segurament no és l'únic, com deia, però sí que un dels importants a l'hora d'explicar el perquè de tot plegat, el perquè d'aquesta situació en la qual es troba l'equip encara en zona de descens, i com dèiem ahir, repassàvem amb tranquil·litat, a 6 punts, afortunadament tampoc no ha anat molt més enllà, tot i les 2 setmanes d'aturada, a 6 punts, com diem, de la permanència que ara marca la Unió Esportiva Cornellà.
És preocupant que no hagin marcat els puntes, i és preocupant que a meitat de desembre, entre Copa i Lliga, només s'hagin fet 8 gols. Sergi, et sembla que et deixem oberts? Anem xerrant de la Copa aquí amb el Sergi Parc i ens demanes pas en el moment que arribi Néstor Querol?
Perfecte.
Doncs anem a parlar de la Copa aquí amb el Sergi Parc a l'estudi, perquè avui es disputen els primers partits de la segona ronda d'aquesta competició del CAO, i ja sabeu que hi participen un bon grapat d'equips de la primera ref, entre els quals ja no es troba malauradament el Centre d'Esports. A les 7, per exemple, un dels que obre el foc és l'Andorra, que rep el Celta de Vigo, equip de primera divisió, i més tard a les 9 també jugarà el Collano, el Collao contra el Levante, i el Linares davant l'Alavés de primera. Sergi, et recupero, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Avui nosaltres, que som amants d'aquesta competició, mirem una mica amb enveja aquests rivals de primera ref que sí que continuen vius a la Copa i juguen contra equips d'elit. No tant, per exemple, el mateix Castellón, que s'enfronta al Cartagena de segona, però sí, per exemple, el butxí dels arlequinats fa uns dies, l'Atlético Sanluqueño, que rep demà al Palmar el Villarreal. Així que ens preguntem, quan tornarem a veure el Centre d'Esports participar en aquesta Copa? Hi ha opcions de veure la temporada que ve reals o no?
Opcions hi ha. Reals o no, doncs a partir d'aquí que ho valori cadascú. Hi ha dues...
Depèn de l'optimisme de cadascú, no?
Sí, correcte, perquè... Mira, hi ha dues vies per poder entrar a la Copa de la temporada 2022-2023. La fàcil, tot i que amb la situació actual no és tan fàcil, és la de classificar-se a través de la mateixa primera ref. Quants equips de la primera ref podran participar en l'edició de l'any que ve? Els 5 primers no filials de cada grup. I com està ara mateix aquesta classificació? Doncs bé, primer és l'Albacete, que també és el líder del grup 2. El segon, l'Atlético Baleares, no el Villarreal B, que seria un filial i per tant no pot participar. Tercer, Andorra, quart, Castellón, i cinquè, el Sanluqueño, amb 25 punts, que té 14 més que el Sabadell. Per tant, és veritat que el Sabadell té dos partits pendents, però aquesta classificació per entrar a la Copa del Rei a través de ser dels millors de la primera ref... Adri, no sé com d'optimista ets tu, no sé com ho serà la gent, però
poc,
està...
sincerament, sí. Poc.
Complicada, complicada. Però hi ha una altra via, que és una mica més enrevessada, que és a través de la Copa Federació, la famosa Copa Federació.
L'expliques ara?
Vinga, t'explico
després. Connectem. Néstor Querol, en roda de premsa. Sergi, per aquí el tenim, no?
Doncs aquí el tenim, ja assegut en aquesta sala de premsa Miguel Quereda, per tant, tot a punt per sentir Néstor Querol en aquesta primera roda de premsa. Sí, Néstor, deixa'm que et pregunti, evidentment, després d'aquesta aturada, d'aquestes setmanes un pèl estranyes, com us heu retrobat tots com a grup, com està l'equip, com has vist els companys en definitiva?
Sí, la veritat que necessitàvem, no?, estar una altra volta junts i la veritat que teníem moltes ganes de tornar a entrenar l'equip una altra volta, veuremos les cares... I la veritat que hem vist un entrenament amb molta intensitat i esperem que sigui aquí igual durant tota la setmana.
Li pregunten per si pot afectar el fet d'haver no jugat dues setmanes consecutives. Més un tema psicològic de veure la classificació una mica més avall.
Bueno, se pueden ver de las dos formas, ¿no? Se puede ver en el aspecto negativo, pero nosotros lo afrontamos en el aspecto positivo, de que hemos estado dos semanas parados, sin competir. Tenemos muchas ganas de demostrar lo que somos, de cómo estamos trabajando y volem cambiar la dinámica. Creo que puede ser un punto de inflexión que es paró para positivo, para cambiar la dinámica positiva.
Sabadell pot escriure un llibre de tot el que li està passant en aquest últim any. Només faltava el brot de Covid.
Sí, bueno, estem en un moment, no, de l'actualitat en el món, que aquestes coses poden ocurrir. Han passat en més equips, està passant en el món sencer, la gent, la veritat que ho està passant molt malament. Tenim que ser conscients, no, de que en qualsevol moment es podem contagiar i n'hi ha gent, no, de l'equip que ho ha passat malament, o sigui que tenim que ser conscients i pensant realment de que la situació és crítica, però a part d'això, quan estiguem sans tenim que demostrar que som professionals i que ara que podem tornar a entrenar i és una altra volta a la normalitat, demostrar, no, el treball que portàvem fent.
Sí, Néstor, si agafem l'últim precedent d'un equip que li hagi passat, curiosament, serà el rival d'aquest cap de setmana, aquest Club Deportivo Castellón, que la veritat no li ha anat gens malament, l'aturada no sé, però la veritat és que va tornar amb força, de fet, van quedar aquestes 10 jornades sense perdre, l'enganxareu però després d'haver caigut contra l'Andorra, no sé si aquest és un punt també a tenir en compte.
Sí, com he dit abans, no? N'hi ha que pensar sempre en positiu, no? Les coses negatives ja venen soles. Entonces, pensem en positiu, pensem que ha sigut per un punt d'inflexió, per a que tots ens anem a casa, reflexionem, pensem les coses que estàvem fent malament, les que estàvem fent bé, reforçar-les i sobretot canviar la dinàmica, perquè està clar que el futbol n'hi ha dies que no te dona res i n'hi ha uns altres dies que t'ho dona tot, així que anem a pensar en positiu.
Els precedents, els dos últims precedents a segona B, s'havia guanyat a Castàlia. Una situació molt diferent, evidentment, com arriba el Sabadell ara mateix a la classificació.
Sí, tenim la necessitat de puntuar, de traure els tres punts, sigui en Castàlia o sigui en qualsevol estadi. Està clar que la situació és complicada, però no tenim que pensar en on juguem, no? Tenim que anar a traure els tres punts i això, centrats 100% en traure els tres punts.
Encara que el gol és cosa de tothom,
preguntant, evidentment, per això que comentàvem, del paper dels davanters, dels golejadors, amb aquest bagatge pobre, en un moment no ha marcat cap dels tres.
Sí, està clar que els que estem dalt ens hem d'exigir molt més, no? Tenim que portar molts gols, tenim que ajudar a l'equip Si és en esforç, després té que ser en gols, en crear ocasions, i per això estem treballant, no? No podem tirar la toalla, queda molt de temps, estem en desembre, anem a confiar i seguir treballant perquè al final els gols tenen que arribar.
Sempre anem a la part aquesta més especial. Quan parlem del Castellón, evidentment toca parlar amb el Néstor Querol del seu passat i del seu present com a castellonenc. Ens remuntam avui a una dada curiosa d'aquestes que té a vegades el calendari i el futbol. El comiat del 2020 va ser un 19 de desembre contra el Castellón, a casa, això sí, i amb gol de Néstor Querol gairebé als últims segons. No sé si com a empat ho signaven, però com a sensació global et quedaves amb aquella per poder-la repetir diumenge.
Sí, està clar que se podria repetir en ma casa, no? Diguem que estarà la meva família, els meus amics, però sobretot em quedaré en que seria molt important treure els tres punts, ja sigui en el meu gol o el gol, la veritat que ara mateix dona igual qui ho faci. L'important és treure el resultat que esperem tots i si així n'estarem tots molt contents.
Li pregunten evidentment per Pedro Muniz aquestes setmanes i els canvis que ha pogut aportar el càntabre.
Bueno, sí, ell té unes altres idees de xoc i la veritat que cada vegada tenen més el seu sistema de xoc, la seva manera d'atacar, de defendre, i bueno, ara ja tenim que ser nosaltres, no? Saber en el camp el que tenim que plasmar, i jo crec que a poc a poc anirem agarrant la seva idea.
Li pregunten la pregunta dels socis de xarxes socials, la situació actual de l'equip.
Bueno, pues a part de tirar endavant, no? Que la gent vagi detrás teva, saber en la situació en la que estem, per sort o per desgràcia els capitans hem viscut moltes situacions, no? en aquest club, hem viscut lo màxim, no? que és un ascens a segona divisió, que va ser una meravella i això quedarà per al record. L'any passat va ser un descens, o sigui, hem viscut coses bones, coses dolentes i demostrar, no? A la gent jove, a la gent que ha vingut nova, lo que és ser arlequinat, lo que és portar aquesta camiseta, saber que aquesta situació és crítica i tenim que eixir d'aquí quan siga, i això, no? que tot el món veixca que tenim que donar un plus més per a canviar aquesta situació.
Deixem aquí.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Néstor Querol, la primera de la relativa nova normalitat després d'aquest brot de Covid que ha superat la plantilla arlequinada, aquestes dues setmanes sense futbol i sense competició oficial, i pensant ara ja sí, com deia Madrid, en el partit de diumenge ja no hi ha cap més entrebanc. Esperem que no hi hagi cap més entrebanc d'aquí a diumenge i que només ens puguem centrar ja únicament en parlar de la prèvia pròpiament dita d'aquest Castellón-Sabadell, amb el qual, com dèiem, avui ho trobàveu entre el Sergi Parc i tu, aquesta curiositat, si ara fa un any es va tancar l'any futbolístic amb un Sabadell-Castellón, el 2021 el tancarem amb un Castellón-Sabadell.
Serà a les 12, Castàlia, des de dos quarts en directe aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi, et deixem venir cap aquí, una abraçada.
Apa, fins ara.
Havíem deixat a l'altre Sergi, el Sergi Parc, amb la paraula a la boca, ha començat la roda de premsa de Néstor Querol, just quan comentava que hi havia dues vies per jugar a la Copa del Rei de l'any que ve, aquesta setmana que hi ha, des d'avui i fins dijous, segona ronda de la Copa del Rei. La primera ja l'havia dit el Sergi, els 5 primers no filials de cada grup de primera RFEF. Pels optimistes, 14 punts s'han d'aixecar amb dos partits pendents. És el Sanluqueño qui el marca, i just hem interromput quan deies que hi havia una via indirecta.
Sí, hi ha una altra via que seria ser un dels 4 semifinalistes de la pròxima Copa Federació, que ja saps, Adri, que aquests equips són els que després tenen un dels rivals grossos en el sorteig de la primera eliminatòria. I aquí la pregunta és, el Sabadell podria jugar, en cas de no classificar-se per la Copa del Rei directament, jugar a la Copa Federació? Doncs bé, aquí la resposta, més o menys. Diu les bases de la Federació Espanyola que l'any que ve jugaran 32 equips en aquesta Copa Federació, 5 de la segona ref, per tant no ens interessa, 7 procedents de la tercera ref, tampoc ens interessa, i 20 procedents de la fase autonòmica. Què és això de la fase autonòmica? Doncs bé, una fase prèvia que té aquesta competició de la Copa Federació. I qui participa en aquesta fase autonòmica? Doncs això diu la Federació Espanyola, que ho decideix cada federació territorial. Segons les autonomies, doncs, aniran tot aquest grapat d'equips, que en total seran 20. I què diu la catalana? Doncs encara no diu res de cara a la competició 2022-2023. Aquest any diu la Federació Catalana que tenien dret a participar, entre d'altres, tots els equips que estaven inscrits la temporada passada a segona B. Per tant, preveiem que l'any que ve, si el Sabadell no es classifica directament a la Copa del Rei, sí que entrarà en aquesta Copa Federació pel fet de participar a la primera ref. Però bé, estarem pendents i, evidentment, Adri, aquesta via seria molt més llarga i indirecta per participar a la pròxima edició de la Copa.
Però ens portaria a conèixer, qui sap, si nous destins com Sant Vicent del Raspeig contra el Jove Espanyol de boníssim. Fa un parell de temporades o tres. Gràcies, Sergi Parr. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Una aturada per la publicitat. 2:15 de 2 de la tarda. La tornada hem de parlar, entre altres coses, de rugbi i també de la Cata Corró, que la tenim camí d'Abu Dhabi.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Vint minuts i mig per arribar a les dues, pàgina poliesportiva també aquí a l'Hotel Suís. Comencem per natació, perquè Catalina Corró viatja avui camí d'Abu Dhabi, on disputarà allà en els pròxims dies el Mundial de Piscina Curta. La nedadora d'Inca serà l'única representant del Club Natació Sabadell als Emirats Àrabs Units. La Balear no competeix en un campionat del món d'hivern des del 2018 a la Xina, quan va ser setena a la seva prova favorita, els 400 estils. Dijous arrenca un Mundial que s'allargarà fins al dia 21 d'aquest mes de desembre. Corró arriba a Abu Dhabi amb la moral pels núvols, després d'haver brillat pràcticament a casa, a la piscina Son Hugo de Palma de Mallorca, en l'últim campionat d'Espanya en piscina de 25 metres, el qual va aconseguir 10 medalles de les 22 de tota l'expedició del Club Natació Sabadell. Diumenge, coincidint amb l'Astralpool Mataró d'Eurolliga de Waterpolo Femení, el Pau Vituri va poder conversar una estona amb la nedadora mallorquina del Natació Sabadell en la prèvia d'aquest campionat del món.
Doncs estem al costat de la Catalina Corró, que en les pròximes hores se'n va cap a Abu Dhabi per participar a aquest Mundial de Piscina Curta. Què tal, Cata, com estàs?
Hola, molt bé.
Amb ganes, amb nervis, amb il·lusió per tornar a un Mundial, com t'ho
sí,
prens?
Sí, la veritat que sí, tinc moltes ganes de competir a nivell internacional en piscina 25, que fa molt que no ho faig. De moment encara no molts nervis, suposo que quan pugi a l'avió ja em vindrà tot.
Tot després d'un campionat d'Espanya que et va sortir per emmarcar. Vull dir, no sé si t'esperaves... Gairebé diria que eren la meitat de les medalles del club. No sé si el fet de nedar a casa això afavoria o no.
Bueno, em va fer molta il·lusió tornar a Son Hugo, tornar a veure tota la piscina plena. Al final és on he competit tota la meva etapa de més petita i em va fer molta il·lusió. I sí, els resultats van acompanyar. Volia estar una mica més ràpid en algunes proves més llargues, com el 400, però bueno, sempre em va servir per agafar coses tècniques de cara al Mundial.
Fins i tot vas a fregar un rècord d'Espanya, paraules majors.
Sí. Sí, no m'ho esperava, perquè jo no entreno per nedar 100 i vaig estar bastant ràpida, És una prova que perseguia el poder guanyar-la, perquè mai la nedo, diguéssim, en condicions, i em va fer molta il·lusió guanyar-la.
El Mundial d'Abu Dhabi entrava en els plans, realment, quan comences a entrenar aquesta temporada, o t'ho has trobat així...?
No, diguéssim que em vaig classificar al Campionat de Canàries de piscina llarga, perquè, bueno, el mètode de classificació de l'Espanyola és una mica variopinto, i ja ho sabia que anava des de l'agost, però, bueno... no sabia si el prepararíem o no, si entraria dintre de la planificació i com em trobaria, evidentment.
A més, vas a nedar tres proves, les dues llargues estils, el dos estils, el quatre estils, i també a Papallona, els 200 Papallona. Com t'ho prens, ara que saps, doncs això, com deies tu, que feia uns mesos que ja sabies que aniries, però que nedes aquestes tres proves, fins i tot?
És un campionat una mica diferent a la resta, perquè no és en format d'eliminatòries final, no hi ha semifinal, per mi... El tall del 200 estils i del 200 papallones crec que serà una mica ràpid. Si hi hagués semifinals, crec que podria lluitar per entrar a una semifinal. I bueno, el que jo aspiro és a intentar fer la final del 400, a tornar-la a fer després del Mundial de Xina al que vaig anar. I bueno, ja veurem si podem.
Per tant, tots els esforços enfocats al 4 estils, no?
Sí, 4 estils, sobretot.
Estarem pendents d'aquest debut al Mundial d'Abu Dhabi. Per la resta de la temporada, no sé com te l'has plantejat, perquè recordo, per exemple, que llegíem unes declaracions teves on deies que aquesta temporada era crucial, no?, per saber cap on tiraria la cata en el futur.
Sí, la veritat que aquest any hi ha moltes coses, hi ha europeu en piscina llarga, mundial en piscina llarga, torna a ser la classificació per l'europeu, de qui guanya va l'europeu. En aquest cas, crec que les mínimes del mundial d'aquest any són bastant assequibles, i treballem bé, treballem amb equip, i segons la planificació jo espero estar a les dues cites.
Per tant, l'objectiu d'aquesta temporada va molt enfocat en aquest aspecte competitiu, no? Que també és veritat, sí, que la formació no la deixes de banda.
No, evidentment ara mateix estic anant una mica apurada amb els estudis, perquè gener és una mala època. Jo porto les dues coses amb la mateixa intensitat i espero treure les dues coses endavant.
Si has pogut amb el que has pogut, és igual, deixem-ho aquí perquè... En fi, et trobes bé, no?, a tot això, Cata?
Sí.
Ets un autèntic exemple, suposo que ja t'han dit en milions d'entrevistes.
Sí, em trobo bé, tinc revisió d'aquí poc, esperem que tot surti bé. Jo em noto bé, no em noto res raro, o sigui que tot bé.
Si pots amb tot això, podràs amb aquest Mundial d'Abu Dhabi de piscina curta, seguríssim. Cata Curro, que t'agraïm que ens hagis dedicat uns minuts aquí a Ràdio Sabadell.
Moltíssimes gràcies.
Molta sort a Abu Dhabi, et seguirem de ben a prop.
Moltes gràcies.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell. Just watch me
dance. Tres operacions al cervell i aquí la teniu, en un mundial i fregant un rècord d'Espanya. Per treure's el barret, una altra vegada Catalina Curró. Canviem de tema, evidentment seguirem aquest Mundial d'Abu Dhabi quan arrenqui la competició. Parlem de rugbi perquè el Sabadell Rugby Club ha debutat a la Divisió d'Honor Catalana amb victòria. Els de Fran González van tornar a la Roureda amb bon peu, ja que es van imposar els Senglars de Torroella per 27-10 i van obtenir una bonificació ofensiva que pot ser important de cara al final de temporada. Joan Hernández, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri, com estàs?
Un partit que va començar molt igualat i amb uns Senglars que oposaven resistència, però ja la segona meitat va arribar al festival ofensiu dels sabadellencs. Al final, debut amb victòria en aquesta Divisió d'Honor Catalana.
Bé, com ja vam comentar la setmana passada, no hi havia millor forma de començar que venjant-se als Senglars de Torroella, perquè, recordem, els van superar en la classificació i en l'enfrontament directe de la fase prèvia d'ascens, el qual donava un punt més de motivació als sabadellencs. Quan el desenvolupament del partit, a la primera part va haver-hi un joc molt igualat i un marcador bastant ajustat, tot i que els locals van fer un assaig fregant el descans, això sí, sense transformar-lo, que suposava la remuntada en un marcador que es quedaria amb un 10-7. A la segona part ja els de Fran González van deixar anar anotant 3 assaigs, dels quals només van transformar l'últim i van mostrar una gran solidesa defensiva per arribar al 27-10 final. Fran González, entrenador del Sabadell Rugby Club, creu que hauran de fer un pas endavant contra la resta d'equips de la categoria.
Contents, però encara hem de treballar més, perquè aquí, com tu dius, és un dels equips assequible, que estan al nostre nivell. Després tenim equips que per poder estar hem de donar un pas endavant. Hem d'anar més, hem de ser més equip, però bueno, content perquè a més són els primers punts del Sabadell en Divisió d'Honor Catalana i això és molt important.
Amb la derrota de Quebrantahuesos i la seva victòria contra els Senglars de Torroella, els de la Roureda són l'únic equip del seu grup de la fase prèvia d'ascens que han guanyat en la primera jornada. Ara se situen tercers amb 5 punts i una bonificació ofensiva que, com bé comentaves al principi, Adri, pot ser rellevant de cara al final de la temporada. Estan empatats amb el Vilafranca, que sosté el lideratge, i el Químic, el que serà el seu pròxim rival. Segons González, la seva feina és compatible i després ja es veuran els resultats conscient de l'experiència dels altres equips. El Sabadell Rugby Club visitarà el Químic a la Teixonera dissabte a les 4 de la tarda amb la intenció de mantenir-se com la sorpresa de la divisió d'honor catalana.
I continuarà amb el Sabadell Rugby Club. Aquest partit ens ha deixat també una història al darrere, una bona notícia, la primera marca aconseguida pel Nil Ribé, actual jugador del Sabadell Rugby Club, gràcies al projecte Placant Barreres.
Doncs sí, Nil Ribé és un dels jugadors que s'ha beneficiat d'aquest projecte, que ofereix la possibilitat de jugar a rugby sense que l'àmbit econòmic sigui un impediment. Està destinat a joves d'entre 12 i 20 anys i compta amb la col·laboració del Sabadell Rugby Club i també de l'Ajuntament de Sabadell. Això permet als jugadors que puguin entrenar, disputar partits i participar també en esdeveniments socials del club. I a més, tenen el recolzament d'un equip d'integradors i també d'educadors socials que els acompanyen en aquest camí.
Doncs amb el Nil Ribé va poder parlar el Sergi Garcés després de l'enfrontament en aquesta entrevista que escoltem des del mateix municipal de la Roureda i amb la música de la Copa del Món de Rugby de fons.
Nil, felicitats.
Moltes
per l'estrena, per la victòria. Ara anem amb la història del Nil Ribé, però abans, com diem, anem a aquesta estrena a Divisió d'Honor Catalana. Ara li deia al Fran, qui ens ho havia de dir quan això va començar a Santa Coloma? Gairebé el Nil, segurament era un nen petit, que no sabia ni de què anava això del rugby, però quina alegria veure gent jove també formar part d'aquest projecte.
Sí, ha sigut un partit molt interessant en el qual jo personalment he disfrutat molt i no ens esperàvem tampoc mai estar aquí dalt, i és un goig poder jugar amb els teus companys i disfrutar en aquesta categoria.
Algú deia, aquí hem vingut a gaudir de la categoria, però ara em deia el Fran, hem de gaudir, per gaudir s'ha de treballar, i per treballar doncs, tothom ha de donar el seu cop de pit aquí, en un equip o en un esport amateur com és el rugby en general, però en el cas del Sabadell Rugby Club, amb un bon rotllo, vaig a dir-ho així de manera planera, que fa que sigui tot molt més fàcil, o no?
Sí, ja a dins de l'equip hi ha molt bon rotllo, cada setmana s'intenta treballar i anar pujant de nivell i arribant als partits amb un físic i una tàctica bastant treballada, i el bon rotllo sempre ajuda.
Avui amb un assaig inclòs, però vaig a la part de l'inici d'aquesta història, perquè el Nil, per qui no ho sàpiga, ve del projecte del Placant Barreres. Explicant-ne una mica des de l'inici fins ara, com has aterrat aquí?
Sí, bueno, jo vaig començar fa 3 anys amb el projecte Placant Barreres, un projecte al qual intenta apropar el rugby a tots els joves de Sabadell per tal que puguin disfrutar d'aquest esport. Jo vaig començar, la Bet i el Patxi, que són els encarregats de Placant Barreres, em van atrapar bé i van aconseguir que aquest esport m'agradés, i des de partir d'aquell dia disfrutant i intentant millorar cada dia més fins aquí a fer una marca Divisió d'Honor.
Tot això, com diem, per un nano, com era més o menys la teva vida abans d'enganxar-te això? Havies vist el rugby? T'agradava el rugby? No sabies què era el rugby directament o no?
Clar, és lo típic que veus el rugby a la tele, així de tant en tant, quan fan els Sis Nacions o quan es juga el Mundial, però que no li dones més importància, que estàs allà fent zapping i dius, anda, mira, rugby. Però quan hi entres a dins, disfrutes, és un goig poder jugar aquest esport, i veus que és molt gran i hi ha molta gent que el disfruta i el practica.
Si no ets el més jove, ets de les cares més joves d'aquest vestidor. No sé si ets el nen del vestidor, com quasi, diem, enmig d'una gent que més o menys ja es va fent veterana, sí. Però des d'aquesta part, si això fos un planter, diríem que tu vens de sota, tu vens des de la base.
Sí, correcte. Soc dels més joves de l'equip i sempre amb ganes. Tots els veterans i tots els que porten més temps aquí sempre intentant ajudar i fer que pugem forts amb una bona tècnica i un bon pensament de joc i per anar millorant i pujar aquest equip ben amunt.
Anem al tercer temps o no?
Anem al tercer temps.
Felicitats.
Moltes gràcies.
La tarda més va ser completa al municipal de la Roureda perquè, pel que fa al rugbi femení, les Tintoreres van aconseguir la seva segona victòria consecutiva de la temporada. Es van imposar al Garrotxa Banyoles Ripollès per 48-12 i van obtenir així, Joan, una nova bonificació ofensiva al seu caseller.
Doncs sí, les Tintoreres van dominar el partit de principi a fi i es van mostrar molt agressives en atac i molt compactes en defensa. En la primera part van arribar a un global de 26-7 al descans, anotant 4 assaigs i transformant 3 d'ells. Una gran primera part que també es va veure compensada per una segona part amb un global de 22-5 amb també 4 assaigs, però transformant només un d'ells. Tot i així, Pablo Domingo, jugadora del Badalona Mataró Sabadell, creu que estan sent la clau a la integració del grup, ja que és nou a l'haver-se format aquesta temporada.
La veritat és que es van notar bastant les millories al camp del que havíem estat criticant els entrenaments. Hem estat millorant molt, ens hem estat coneixent entre nosaltres, perquè com venim d'una fusió, encara no ens coneixíem gaire, i bueno, hem com millorat, hem implantat un sistema de joc i tot això s'ha anat notant bastant al camp.
Després d'aquesta victòria ja sumen dos triomfs en dos partits, entrant en una dinàmica molt positiva. Ara les tintoreres se situen terceres amb 10 punts i dues bonificacions ofensives. Estan a 4 punts de l'Alt Empordà, actual líder, i empatades a punts amb el Catalunya Central, segon classificat. La Unió entre Badalona, Mataró i Sabadell rebrà el Químic, el Paco Àguila, el pròxim mes de gener, després que els visitants demanessin ajornar un partit que correspon a la tercera jornada de Tercera Catalana.
Joan Hernández, gràcies. Fins ara.
Moltes gràcies a tu, Adri.
Del rugbi al vòlei, a la Superliga 2, situació gairebé vides paral·leles, molt similar pels nois i per les noies. Els dos venen de perdre 3-0 contra rivals de la part alta i ara tancaran l'any jugant dissabte a les naus un rere l'altre i buscant millorar un escenari calcat també a la classificació, és a dir, penúltims amb 5 punts. En el cas del masculí, la derrota va ser a les Illes Canàries, a la pista del segon classificat, al San Roque, amb parcials de 25-19, 25-18... i 25-8. Jordi Aris, el jugador del club, admet que la tercera màniga de fet es van despenjar quan ho van veure tot perdut. El club encadena ja un mes enfrontant-se a rivals de la zona alta. De fet, tots els desplaçaments més complicats de la Lliga els han tingut ara, a la primera volta, i esperen aprofitar-ho de cara a la segona per reivindicar-se. Dissabte a les 4 rebran a les naus al Torredembarra l'equip que ocupa la cinquena plaça, i Aris explica així aquesta duresa del calendari que s'estan trobant aquestes setmanes.
El calendari ens ha sigut una mica advers en aquest sentit, perquè ens va tocar els rivals directes al principi de temporada, que nosaltres veníem una miqueta més irregulars, i el fet d'afrontar ara els equips que estan a la part alta, la veritat és que perdre d'aquesta manera amb equips que tenen una superioritat ens està mallant una miqueta, no? Però sí que és veritat que nosaltres, amb el conjunt de l'equip i amb l'entrenador, hem fet una visió a més a llarg plaç per utilitzar aquests partits més complicats per treballar les coses que ens serviran als equips en els que ens podem afrontar, els equips més solvents de la Lliga.
En el cas del conjunt femení, les noies entrenades per Alberto Avellaneda també van perdre 3-0, però en parcials més ajustats i, en el seu cas, millorant les prestacions, 25-12, 25-15 i a 20 en el tercer, a la pista d'un Sant Cugat reforçat amb una jugadora del primer equip. Tot i el panorama a la taula, penúltimes a 2 punts del tercer per la cua i amb una única victòria, Berta Caral, jugadora del conjunt nedador, es mostra així d'esperançada.
Està gustant, però jo sóc bastant optimista, tampoc no sóc massa negativa, és a dir, som el que som, tenim el que tenim
i som conscients del que hi ha. No podem fer més, no ens ficarem aquí a créixer, no creixerem més com a persones. Per tant, amb el que tenim, nosaltres hem de jugar amb un 200, un 300%.
Si el masculí rep el cinquè, el femení es veurà les cares amb el quart, amb el CCO 7 Palmas. Caral espera treure el caràcter en el que queda de Lliga per esgotar així al màxim les opcions de permanència que tenen en aquest primer any a Superliga 2. El partit contra les Palmas començarà just després que els dels nois, és a dir, a les 6 de la tarda de dissabte a les naus.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I acabem amb futbol sala, jornada dura en general pels principals equips de la ciutat a la segona B. El Natació Sabadell rebia la visita del líder de l'Aliança Mataró i els nedadors es van acabar desfent en els últims 10 minuts, que van ser un autèntic malson. De fet, a la mitja hora de joc tot estava per decidir amb el 0-2 favorable als maresmencs, però 4 gols visitants en poc més d'un minut van deixar sense opcions el club, que va jugar de 5 als darrers compassos, i el Mataró ho va aprofitar per col·locar un escandalós 1-10 definitiu al pavelló nord. Després d'aquesta dolorosa derrota, el tècnic del Natació Sabadell, Borja Burgos, només podia expressar frustració amb aquesta conversa que va mantenir amb un dels nostres estudiants en pràctiques amb el Xavi Colomer.
Estem amb en Borja, l'entrenador de Natació Sabadell, després de la derrota davant el Mataró. Borja, el resultat ha estat massa voltat, no?, per les sensacions que heu tingut, sobretot en els primers 30 minuts.
Sí, com bé dius, jo crec que els primers 30 minuts hem competit, crec que amb coses que es poden fer millor, però hem estat en el partit, i així ho crec a partir del 3-0 que, bueno, ens hem borrat, hem deixat de jugar i al final en 10 minuts pues,
Ha passat el que ha passat.
No sé si tens la sensació de que, per exemple, la primera part i la segona, els primers 10 minuts, heu competit bastant bé, heu tingut ocasions, tots els equips, però és això, en aquest minut 10 heu encaixat un gol i a la primera part no tant, però sí que a la segona us heu desfet.
Sí, sí, totalment. Ja et dic, crec que no millors, però al final estem jugant contra el líder i els primers 10 minuts de les dues parts hem estat molt bé. Com bé dius, crec que ens han generat poques ocasions, hem generat nosaltres ocasions, al final un partit molt igualat. I en les dues parts, crec que en el moment que hem encaixat el gol, ja, doncs bueno, hem aconseguit aguantar-ho la primera part, però la segona, marcador molt advers, bueno, ja et dic, crec que ens hem borrat literalment del partit, hem deixat de jugar, hem deixat de competir, i si arriba a durar 10 minuts més el partit són 25.
No sé aquesta setmana com pots treballar sobretot aquest aspecte mental després d'haver rebut 10 gols, que és una xifra considerable, sobretot perquè no torni a passar aquesta desfeta.
Bueno, jo crec que el que primer que hem de fer és fer autocrítica un a un, perquè al final quan passen aquestes coses sempre mires al costat i li fots la culpa a l'altre quan crec que no hi ha ningú que salvi avui. Els 16-17 que estàvem aquí en banqueta no salva ningú, i això és el primer que hem de fer autocrítica, perquè al final pues, bueno, sempre encaixaràs un gol, pot passar alguna cosa així, però no et pots deixar anar, i és un tema ja d'amor propi, d'orgull, d'imatge. Al final crec que la segona part, els últims 10 minuts, la imatge ha sigut deplorable, i això és el primer que hem de fer, tenir una mica més d'amor propi i almenys que no tornin a passar aquestes coses.
Doncs perfecte, Borja, moltes gràcies i moltes gràcies a la setmana.
Molt bé, merci.
I el club va perdre 1-10 de 12, 12-0, va fer l'Amics del Pou encercat a Manresa, un resultat que es podia preveure, tenint en compte totes les circumstàncies que han viscut els marinals en els últims dies. Recordem que ja no queda cap jugador de la primera plantilla i que l'equip que dirigeix ara, Nerea Juste, es va presentar al Pujolet amb un equip sota mínims. Classificatòriament parlant, la situació és més que delicada amb l'Amics del Pou, QE, amb un sol punt a la taula. L'única alegria ens la va donar el futsal Pia Cusantaina, triomf per la mínima contra el Contestano Jefaki per 2-3 dels de Pedro Donoso, amb una mica de patiment, com explica el capità Marc Pagès.
El 2-3 a mitjans de la segona part, i després bueno, m'està aguantant defensant bé, l'Ignasi va fer un molt bon partit un cop més i a la falta de 9 segons va treure una mà espectacular i un doble penal que va parar també. Així que bueno, sí que va ser un partit igualat, però jo crec que ens mereixíem guanyar i vam tenir més la possessió i el pes del partit.
El porter Ignasi González, per segona jornada consecutiva, es va erigir com l'heroi escolapi. La Pia és novena amb 19 punts i ha obert una escletxa de 5 respecte al club, que és 11è amb 14. Abans de l'aturada pel Nadal, els tres equips sabadellencs es veuran les cares amb tres equips de la part baixa, els escolapis rebent el Segorbe, el club visitant el Picassent i l'Amics del Pou enfrontant-se al Pavelló del Nord, el mateix Jefaki. Ara les notícies amb la Núria García. Una abraçada des del control de so del Toni González. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.